El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
És un quart de deu, comença la tertúlia del Gall del Monestir. De fet, ja podien sentir de fons en Jordi Casas, també és amb nosaltres la Insane Conesa. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Estàvem parlant, abans de començar la tertúlia, de cinema Sant Cugat i d'altres ofertes culturals. I de com la gent s'ha d'espavilar, mirar-se les agendes...
I els abonaments.
I els abonaments per anar a veure pel·lícules i espectacles i altres coses. I, per exemple, vam tenir Casablanca al Cinesa. Hi havia força gent, 50-60 persones, i és un dels clàssics que, doncs, val la pena, si es pot, anar al cinema a veure-les, perquè, tenint en compte l'oferta que a vegades ens trobem a Sant Cugat, una ocasió com aquestes, doncs, no s'ha de desaprofitar.
No, jo crec que s'ha de felicitar a Cinesa i a l'Ajuntament per haver reconvertit els cinemes de Sant Cugat en, reforçant el cicle de cinema d'autor i posant pel·lis que no estan en el circuit pròpiament comercial, no? Jo crec que Sant Cugat és una població que agraeix aquest tipus d'oferta i, per tant, jo crec que s'ha de felicitar. Hi havia una plataforma Proverdi, Sant Cugat, i jo crec que, d'alguna manera, han ajudat que això acabi sent així, no? I, per tant, jo crec que està molt bé i felicitar a tothom.
I tot en versió original, ara, ja, eh?
Sí, sí, això que, ja era hora, també.
Que... Perquè... Jo crec que els cineses no saben mai el Verdi, perquè Sant Cugat no és gràcia. Però,
bueno, però era una mica com el...
L'oferta que t'ofereix, allò, quan vas als Verdi, gràcia, allò és imbatible.
Però compte, que els Verdi han trontollat aquests dies, que semblava que havien de baixar la persiana.
No,
malgrat,
i això lliga amb el que anava a dir ara, que els cinemes s'han de buscar la vida com poden. És evident que internet, ara estan parlant, no?, de baixar-se pel·lícules, i aquí tothom es baixa pel·lícules, i de... no dic que vosaltres ho feu, però vull dir que tothom ho fa, no? Vull dir que no és... No, em sembla que no estic aquí jo descobrint res. Per tant, això posa en crisi les sales de cinema, i ara, doncs, això, autor, òpera, que comentàvem també, òpera en directe, no?, que a més està molt bé, bueno, se'ls han d'inventar totes. Jo vaig anar... Jo he de reconèixer que soc poc cinèfil, però un dia caminant per Sant Cugat, a la meva volteta faig cada dia, hòstima, eren 3:15, vaig passar davant de Cinesa i em feien una d'aquestes que estan, bueno, aquesta francesa d'allò, Dios mío, que m'has dit.
Ah, sí, sí.
Bueno, érem 5. Érem 5 a la sala. I era una pel·lícula que feia una setmana i mitja que havien estrenat i que tenia una projecció, una propaganda fantàstica. Bueno, érem 5. Això vull dir que els cinemes, escolta...
És que hi ha molta gent que també va
viure,
a l'AMC Terrassa Vallès, que tenen la pantalla i sense no sé
van
què...
Vam viure una gran crisi de cinema als anys 80, que algunes províncies espanyoles van quedar sense cine. Hi havia províncies senceres que no tenien cine amb el tema del vídeo. Amb els videoclubs i tot, allò va plantejar una crisi absoluta. I ara suposo que internet tornarà a plantejar, si no, una necessària reconversió, perquè clar, si resulta que la gent, molta gent ja té internet a la pel·lícula abans de que es projecti la sala...
Sí, però el cine sempre serà el cine, perquè quan hi ha aquestes ofertes del dimecres, no sé què, a 3 euros, quines cues es munten.
Bueno, sempre serà el cine, però és el que dèiem, fent ofertes, retransmitint en directe...
Òperes o altres espectacles.
Fent original per gent que vol sentir l'home original, s'hauran de reconvertir. No, com tot, no? Vull dir, sí. També el llibre amb això del llibre electrònic, del llibre de paper, s'acabarà. Bueno, pues suposo que...
S'ha d'adaptar.
Però no s'està acabant. És a dir, tu tens un e-book i això no vol dir que deixis de comprar-te llibres en el format tradicional.
Hi ha gent que no els ha comprat mai.
Doncs jo conec a molta gent que diu, jo e-book no, perquè a mi m'agrada comprar, anar a la llibreria i comprar el llibre. Doncs com tu hi ha molta i molta gent. I jo tinc e-book i compro també molts llibres en format tradicional.
Les editorials de paper s'hauran de reconvertir també.
Sí.
S'hauran de reconvertir, anirà per això a fer ofertes barates, a fer llibres de molta qualitat per col·leccionistes o per bibliòfils. Tots els sectors, amb el tema de la digitalització del món aquest on vivim, tots els productors clàssics s'hauran de reconvertir.
El tema és que reconvertir-se no vol dir desaparèixer, simplement adaptar-se.
S'hauran de reconvertir, però el cinema sí que va estar a punt. Bueno, molts llocs va desaparèixer les sales de cinema amb el tema del vídeo. Jo recordo que allò dels vídeos i els videoclubs era tot un esdeveniment,
Sí, sí.
Però bueno...
A mi em feia patir el Cinesa d'aquí, de Sant Cugat, del centre del poble. Em feia patir perquè quan hi anaves que te n'adonaves que érem 4 a la sala. Llavors jo crec que ha estat una bona idea doncs, reconvertir-ho, revifar-ho amb aquest circuit de, doncs, de cine d'autor i sobretot la versió original, que jo crec que era una demanda bastant...
Home, però se'n recordeu en el seu moment quan va haver-hi una sessió de versió original subtitulada Cinema amb autor que semblava que, no sé, que els de Cinesa se sentien com... que estan fent una cosa que potser no els funcionaria i de cop i volta se'ls comença a omplir, han de posar una altra projecció i ara ja n'hi ha tres els dijous i s'omplen. Vull dir que, que és clar que s'han de provar les coses. A vegades també l'immobilisme aquest de dir no surto d'aquesta programació...
Tu ara has d'oferir coses que no puguis veure en un altre lloc. Els cinemes d'autor, que bueno, sí que sempre pots baixar pel·lícules a l'internet, però ja és més difícil, l'òpera en directe, coses... que només els pots anar a veure allà, no? I quan diem, ah, les botigues de proximitat, per competir amb les grans superfícies han de donar pues, millor atenció al client, més qualitat, no? Bueno, perquè t'has d'anar a buscar el nínxol d'oferta adequat, no? O de demanda, vaja.
No, i que el tema de la versió original és habitual a Europa, el que estem una mica aquí com l'excepció som nosaltres, perquè tele i cine és a l'UBO.
Ara veig que
fa
pel·lícules en anglès, si més no,
sí, sí, sí.
Al vespre. Home, jo crec que això de cara... Bueno, després passa el que passa amb el domini dels idiomes. Aquest,
exacte, no? És que això ajuda, cara... perquè a Europa la gent normalment domina 2-3 idiomes. Aquí encara estem...
Bueno, Europa, en fi, depèn d'on, eh? Els països nòrdics, sí, a França però... Inglaterra. A França i Inglaterra no, perquè pensa que tothom parla francès i tothom parla anglès pel món.
Jo me'n recordo que vaig...
Els països nòrdics, sí.
Jo me'n recordo que vaig anar a un curs d'estiu fa anys a Ljubljana, a Eslovènia,
sí.
I els estudiants parlen 2-3-4 idiomes. I catalans, espanyols, eren, bueno, pues, 2-3... Sí. Però la resta no, és que nosaltres veiem tele en versió original i
tenen
això ens ajuda.
Home, sense cap mena dubte. Tu veus tele en versió original.
Això ajuda.
I sobretot la
subtitula. Des de petits que vegis.
I escolta tu, i al cap de 3 anys segur que ja,
clar.
Ja no cal que te la subtitula.
I si ja tens un cert domini i la veus subtitulada en l'idioma original, o sigui, anglès, subtitulat en anglès per si d'allò, clar, és magnífic.
Jo, si fos una pel·lícula només en anglès, em foto plorar, no? Perquè em perdo més la meitat. Ara me la foten subtitulada i entre les dues coses... I al cap de 3 anys parlo en anglès com el Churchill. Tu.
Parlant d'això del doblatge i dels subtítols, no? Doncs precisament a Casablanca hi ha un tros que el règim franquista, quan va haver-hi el doblatge, sí. Va amagar, que és quan el protagonista, el Humphrey Bogart, diu o explica que va estar lluitant contra els feixistes a la Guerra Civil Espanyola. Clar, quan es va doblar aquí, no recordo exactament què van fer servir, però... No va ser a les Espanyes, va ser a Kuala Lumpur, a vacances.
A la Guerra de l'Opi, devia dir. He estat a la Guerra de l'Opi.
És perquè, clar, s'amaga el context, no? Per tant...
Of course.
Per cert, parlant de llibres...
Molt bé, Jordi, has dit of course.
Parlant de llibres...
Digue.
Jordi, tu no estàs a punt de treure un, m'han dit, no?
Hòstia, tu, em deixa fer publicitat.
Home, i tant. La hisenda, no, pròpia?
A veure, jo...
Però la hisenda catalana del segle XXI o quina?
La hisenda. Vull parlar del meu llibre aquí,
no? He vingut a parlar del meu llibre, no?
Hòstia, això va fer l'umbral, no? No, a veure, el llibre jo calculo que com a màxim un mes, perquè això de l'editorial va lent, eh? Perquè jo sempre dic que tardar quasi tant temps amb escriure'l com a publicar-lo. De fet, està acabat des de l'abril de l'any passat. Em va costar trobar un editorial i trobar finançament, però tot això ho tenim resolt. I ja hi corregi galerades, que mai m'hagués imaginat que era tan difícil. I ara suposo que a finals de febrer ja faré un acte de presentació, ja us avisaré, ja... Bueno, ja
exactament de què va el llibre.
Ja m'ho deixaràs anunciar. És una història de la hisenda municipal catalana, des del segle XIII al segle XIX. Des del seu naixement, a la baixa edat mitjana, fins a la Revolució Liberal. És una síntesi, una primera aproximació, evidentment, perquè com no hi ha res... i ve a omplir un buit historiogràfic i és una miqueta conseqüència de la meva tesi doctoral i bueno, m'ha donat bastant feina perquè és un tema que hi ha molt poca cosa publicada exceptuat a la període a baixa de mitjana, que aquí sí que hi ha molta cosa publicada però amb articles de revista i bueno, entre la bibliografia i la meva recerca als arxius, doncs, bueno, he fet aquesta primera aproximació que té sempre la desavantatge de ser una primera que és insuficient i tal, i l'avantatge que al ser la primera sempre per fotre la medalla, no? Bueno, doncs pues és això.
Ja la portes la medalla, doncs?
No, ja me la fotré quan el presenti, però bueno, ja us aniré informant.
Alguna cosa que hagis descobert?
Estic content. Home, he descobert que hi ha constants històriques que es repeteixen, no? Lo de les bombolles. Per exemple, ara hem viscut aquí una bombolla immobiliària financera, no? A la baixa mitjana, al principi del segle XV, els ajuntaments ja van viure una bombolla que van patar com una gla, van entrar tots en crisi, perquè els ajuntaments eren un dels principals finançadors de l'expansió marítima catalana-aragonesa cap al Mediterrani, I això els va, a molts els va arruïnar i va esclatar una bombolla que, bueno, van passar, les seves finances van passar a mans dels creditors. I després l'altra constant és que els paganos de la gent municipal han sigut els exemples de baix, a través d'impostos indirectes sobre el consum bàsic, no? Això és també una altra constant.
Això de... Això el que costa la barra de pa, per entendre'ns, el dia a dia, ja...
A veure, el recàrrec sobre el pa, el vi, el peix, la carn, vull dir, això és el que fornia d'ingressos als consells municipals, que a partir de la nova planta es van dir ajuntaments, i això és una constant històrica també, no? Aquest intent de desviar la imposició cap als de baix, no? Vull dir... Però bueno, hi explico moltes més coses, eh?
Data, per tant, més o menys?
Finals de febrer.
Que finals de febrer i faràs presentació.
Ja em fareu una entrevista, com Déu mana.
Òbviament. Eh? Ens portaràs un llibre, el llegirem i després ho...
No? Home!
S'ha de llegir el llibre abans de fer les entrevistes. És una norma
si
que no es compleix.
Si us ha de llegir abans de l'entrevista, que patirem. Us vagi portant les borrades.
Les galarades, ja.
Perquè aneu mirant.
Quantes pàgines, més o menys?
Espera, 302, Holy. 303.
Està molt bé.
Veure, no és... Ja ho dic aquí, ja sé que això és molt anticomercial, no és un llibre...
Per llegir el tren,
per passar-s'ho bé, i per dir, hòstia, com bé vull passar.
És com el Piquet, no?
A veure, és un llibre de consulta, que aporta moltes dades, molt descriptiu, moltes dades, perquè és una primera aproximació al tema, per gent interessada i per llegir-se amb tranquil·litat. Vull dir, a veure... En fi, tampoc, ara avui no apunta best-seller,
No passa res. Coses de Sant Cugat.
Quina vergonya, tu.
El nou partit Moviment d'Esquerres, sorgit de la fusió Moviment Catalunya i Nova Esquerra Catalana, es presenta avui a Sant Cugat. La Casa de Cultura serà l'escenari d'aquesta presentació en societat, que arrencarà 7:45 del vespre. Tindrà la presència de l'excap del grup municipal del PSC de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, i també de l'exalcaldessa de Roses, Magda Casamitjana, i de l'assessora cultural Gemma Cendra.
Home, la Gemma Cendra?
Sí, de Sant Cugatencs hi tindrem en Josep Maria Balcells, que moderarà l'acte, i Alba Roda, Jordi Angusto, Joan Galla, Francesc Cosan i Ferran Villasenyor. Algun comentari sobre l'aparició de Moviment d'Esquerres, que ja ens ha dit...
Més comentaris.
Ja ens ha dit que es vol presentar a les eleccions municipals de Sant Cugat, però que no anirà en solitari, que buscarà aliances amb altres partits d'esquerres.
A banda de l'anàlisi política que farem...
No, jo us deixo un micro, feu el que vulgueu.
Jo, francament, escoltant aquests noms, tinc una espècie de nostàlgia.
Què vols dir, que és un retorn al passat?
No, ho dic per un retorn al passat, simplement perquè, clar, vull dir, són noms que, amb els que, bueno, són gent amb qui jo he fet política aquí a Sant Cugat en el mateix partit, no?, i que els anys la vida passa i tot es transforma i el taulí de joc és molt diferent de fa 10 anys, no?, i llavors, doncs, tinc una espècie de nostàlgia i, bueno, les coses som com som i ja està, no?, i el que hem comentat moltes vegades, que... Clar, evidentment no poden anar sols a les municipals.
Perquè no sortirien, no? No sembla que sortissin.
No sembla. Aleshores, suposo que acabaran anant amb Esquerra Republicana, no? És la Esquerra Republicana, sí.
Home, Més i Esquerra Republicana hi han tancat pactes a diverses ciutats de Catalunya.
No, i la presentació que es va fer fa 4 dies, vaig veure que estava el Lluís Salvador, d'Esquerra Republicana, que va anar a la presentació de Més. No recordo on es va fer. Però vull dir, sí que hi ha algun municipi que es fa una aliança electoral amb Iniciativa, però majoritàriament es fa amb Esquerra Republicana.
Bé, hi ha diverses coses. Una, a veure, els comentaris d'ordre polític que pugui fer no tenen res a veure amb l'amistat que m'uneix amb moltes d'aquestes persones, que com deia l'Enzana no hem pertanyut al meu partit, però bueno, hi ha una relació d'amistat de fa molts anys i una relació pregona, no? Vull dir, per tant, jo crec que una cosa és l'anàlisi política i una altra cosa la simpatia que puc tindre cap a una bona part dels noms que has dit. Segon, això forma part de tota una fluïdesa o moguda política que estem visquent últimament, que jo tinc la meva convicció és que d'aquí un any i mig, màxim d'aquí 2 anys, tot això s'assentarà i caldrà veure què ha quedat de tot això. I al moment ara hi ha tot allò, creació de partits, jo me'n vaig aquí, me'n vaig allà, nosaltres no sé si pactarem aquest, però bueno, això després de les municipals, autonòmiques i generals, d'aquí un any parlarem d'un tauler polític diferent i tot això s'haurà consolidat. En quin sentit s'haurà consolidat? Aquí està la interrogant. Anant als municipals. Bueno, jo penso que, a veure, Més té, si se'm permet dir, té un problema, per dir-ho d'una manera, o té complicat. Perquè, segons, jo m'ho he de creure, neixen d'una escissió, per dir-ho així, del PSC en dos sentits, almenys sembla ser això, una pel tema nacional, no? Perquè són més sobiranistes, o tenen més clar, o tenen més definit el tema del dret a decidir, per dir-ho de la manera, i l'altre també perquè també es diu que tenen una vocació més esquerrana, diuen. Clar, aquí tenen un problema. Si van a Esquerra, Esquerra ja ha dit qui era el seu soci preferent als municipals, que és Convergència i Unió.
Sí, sí, això és una carambola, eh?
A veure, i això està clar.
Vull dir... Però això sí postelectoral. Nosaltres estem parlant de coalicions electorals prèvies.
Bueno, però si postelectoral, si jo em coaliciono amb un que postelectoralment es coalicionarà en Convergència i Unió, allò de crear majories d'esquerres on queda? Perquè, a més, el missatge de més que vaig dir és que volem treballar per crear majories d'esquerres. Però Esquerra Republicana... Que...
Pues potser són incongruents, no?
Bueno, que tenia un problema. No? I Esquerra, com tenen tots els partits, eh? El tema nacional ha tallat pel mig la societat catalana i els partits, i aquí està creant una divisòria important. I llavors, més... Bueno, nosaltres volem crear majories d'esquerra. Estupendo, jo m'hi apunto. Però, clar, Esquerra Republicana, amb tot el pacte, l'estructura d'estat, tot el full de ruta, que ara no hi entraré, ja ha dit, i a més l'alcaldessa aquí ho ha repetit, que la seva pacte preferent, allà on s'hagi format majoria, serà en Convergència i Unió. Llavors aquí tenen un problema. Més, perquè, clar, pactar amb una força que ja ha dit, i Sant Cugat és molt probable que sigui així, que pactar, llavors no està fent majoria, s'ha fent una majoria... de centre-dreta, diguem-ne. Per dir-ho d'alguna manera, bé, siguem generosos.
Ens entenem, ens entenem.
Però no d'esquerres. Aleshores, també em consta que gent de més, un és més procliu pel tema nacional, bàsicament, eh? Un és més procliu, uns són més proclius a anar amb Esquerra Republicana i uns altres amb Iniciativa, per exemple. Per tant, aquí hi haurà, tindrà un debat i jo no desestimo perquè, a veure... com totes aquestes forces, que surten de tota una polèmica, de tot un debat d'una altra força, hi ha molta pluralitat, hi ha molts punts de vista. Jo no descarto que alguns membres, directament o indirectament, donin suport a una candidatura i alguns altres a una altra. Jo això no ho descarto.
És a dir, que membres de més vagin entre Iniciativa i...
O donin suport, entès, perquè ara diré forçosament que vagis o que donin suport.
Però...
Jo conec, i no diré noms, tal, i jo sé que a veure, tres o quatre persones que jo quan he parlat, cada una m'ha dit una cosa diferent en aquest sentit, per exemple.
Uh-huh.
Perquè tampoc és una cosa homogènia, perquè a més ve gent que ha necat i ve gent del...
Moviment Catalunya.
Moviment Catalunya, no? I a Sant Cugat també passa. Llavors,
sí, sí.
També... Per això et dic que és una cosa molt fluida i molt variant, i aquí veurem, jo crec que veurem coses... Ja les hem vist a Sant Cugat, però jo crec que veurem coses molt curioses de cara a les municipals.
Una altra cosa és que a més s'autodefineix com a independentista.
No.
En els estatuts no ho diu.
Jo crec que és un error periodístic que hi ha hagut, que és
no
donar per suposat que és un partit independentista.
No
o en alguns llocs, no tots els mitjans, però... Però sí que
el que ens hem de fixar són els en els estatuts, i els estatuts no diu
dintre
que són independentistes.
Jo del que sé, dintre, com a Iniciativa, i també una miqueta el PSC i altres partits, hi ha independentistes o federalistes i tal. Aleshores, jo crec que institucionalment com a partit no s'ha definit, s'ha definit allò sobiranista, dret a decidir i tal. Llavors, dintre, hi ha gent de tot tipus. Jo crec que com a partit no s'ha definit independentista, que jo sàpiga. Perquè,
no, els estatuts no ho diu.
A veure,
llegint aquests noms que hem llegit, ara tampoc és per etiquetar la gent, però n'hi ha uns quants que mai han dit que siguin independentistes.
Dic una altra cosa, sent els noms que són, una gent que es mou en el terreny de la socialdemocràcia, si fossin independentistes hauria d'anar directament a Esquerra Republicana i puntó. No cal complicar-se més la vida, perdoneu-me, la simplificació, perquè no cal complicar-se més la vida. Jo sóc socialdemòcrata, sí, una esquerra moderadeta, i sóc independentista i tal, i quan vaig a Esquerra Republicana, i escolta tu.
No cal fer el pont de més.
No, i que caldrà veure, repeteixo, i ara enllaço amb el meu inici, caldrà veure d'aquí un any i mig de tot això què queda, i qui està on.
Jo, de totes maneres...
Qui està on, caldrà veure d'aquí uns anys. I això val per gent de tots els partits, eh?
Crec que això ja estava inventat. Això és un CPC, un Ciutadans pel Canvi, amb modalitat partit-partit.
Bueno, molts membres...
Creem una plataforma, estructura partidista i negociem llistes amb qui sigui. Sigui, en aquest cas, Esquerra o Iniciativa. Unes quotes, un de cinc o...
Si tu t'hi fixes, el Nova Esquerra Catalana...
Uh-huh. Que molts d'aquests eren la CPC.
Era un altre Ciutadans pel Canvi, però entorn de l'altre, Maragall. El primer Ciutadans pel Canvi va ser entorn del Pasqual... El bo...
I ara és de l'Ernest.
Per mi és el Maragall bo. Bo era el sentit polític, eh? Vull dir, i encara que el Maragall sempre deia que l'autèntic Maragall era l'altre.
Sí, això és una idea que...
I l'Ernest Maragall, que, i l'altre, pues, Anton l'Anés Maragall, no? De fet, l'Anés Maragall.
Que recordem, que l'últim, recordem l'últim article de l'Ernest Maragall, un dels últims, a l'acabar el tripartit.
Que era il·legible.
Exacte, que volia enterrar i que no tenia una posició precisament favorable a Esquerra Republicana.
Ja, però,
per dir-ho suau.
Però mira, aquí hi ha una cosa fonamental. Quan dius aquests, i torno a repetir amb tot el meu respecte a la gent de Més, quan dius aquests 41 pactes amb Esquerra Republicana, estem parlant d'aquells pactes on, o aquells de petits municipis on només hi ha presència Esquerra Republicana. Vull dir, ara, jo també penso... El Prat difícilment pactarà amb Esquerra Republicana, si pacten. Digue, el Prat com pugui Santa Perpètua de Mogoda, no? Allà una iniciativa és potent i té possibilitats i tal, s'aniran a veure iniciatives, és evident, no? Vull dir, si tu dius que neixes amb la voluntat de formar majories d'Esquerra, doncs mira, pots anar a iniciativa, pots anar amb Esquerra, pots anar amb... Inclús alguns jocs no descarto que vagin amb el PSC, no? Vull dir, depèn de...
El PSC tenen clar que no volen trencar ponts.
Bueno, però jo crec que dependrà de les característiques i de les possibilitats que ofereixi cada lloc. Home, jo no, ara, jo no aniré, per exemple... amb Esquerra Republicana al Prat, per dir-ho allò, si jo sé que allà tinc poques possibilitats, en canvi, sé que el Tejedor i Iniciativa, bueno, doncs tenen possibilitats de que, pues, home, és lògic, i viceversa, no m'aniré a cursar amb Iniciativa, que no es deu presentar, doncs aniré amb Esquerra Republicana, no?
Carro guanyador, doncs.
Bueno,
allà on hi ha... No, no és molt legítim,
allà,
eh? No, no,
allà on hi ha més possibilitats de treure regidors.
Un altre dubte és què farà el Ferran Villasenyor, perquè ha entrat a Més...
Bueno, a mi, per tant, a veure, jo del no. que sé del Ferran, i ara no sé si estic autoritzat a dir-ho,
no.
jo crec que el Ferran no, durant els propers temps no mostrarà veleïtats d'estar a primera línia. Jo crec que això... I ho dic perquè és un concepte científic. No? Ara de passar el gol, no? Això que es diu una miqueta, no? Superar... Quan tu estàs molt implicat...
S'ha de refer.
Quan tu estàs molt implicat en política i deixes, home, tens una situació que dius... Bueno, allò,
i passes un any sense llegir ja... Cugat.cat, diari de Sant Cugat,
no,
Ciutat Sant Cugat...
Això que ho faci, això que ho faci.
No, i després hi ha qüestions molt, molt de respectar que tens personal, com és el fet que estigui a punt d'adoptar després de molt temps una criatura, tot aquest són aspectes ha canviat de casa, ha canviat de feina o està canviant de feina.
A la carta ho deia clar que no era només un tema exacte. Polític, sinó que era un tema personal i professional. Llavors no s'entendria ara que es posés en primera línia.
Jo crec que hi ha un moment al tema.
Si volia estar a Més des del principi. Això sí que és cert, perquè si no, què hagués fet? Hagués aguantat ja per 4 mesos, hagués aguantat com a regidor 4 plens, que li costa aguantar 4 plens. 4 plens i dir, escolteu, que sapigueu que no em presento a l'alcaldia, però que aguanto fins al final. No ha volgut aguantar fins al final perquè jo suposo que volia estar a Més des del principi, encara que fos com a militant de base.
I això l'honora perquè no és pràctic aquest país de dir, escolti, jo vaig sortir regidor defensant un projecte polític, deixo de formar-ne part, per tant plego de regidor. Això és el que haurien de fer tots. Això,
sí, Jordi, però a veure, no és per aquí posar crítica al Ferran, però feia temps, molt de temps, que estava incòmode en el PSC. Ara, per 4 mesos, què vols que t'hi digui, 4 plens, per dir, escolteu, ja sabeu des de fa temps que no estic còmode al PSC, queden 4 plens, si fos una cosa de 4 dies, dic, ho entenc. Vale, ja ha passat alguna cosa puntual al PSC que ell ha dit, jo no puc continuar. Però escolta, és que portava quan? Un any, dos?
Però repeteixo, per un problema d'honestedat intel·lectual i política, si tu dius que deixes de ser cap de llista d'una opció política perquè no t'identifiques, com pots seguir durant 4 mesos representant aquesta formació política en una institució? Hi ha una certa contradicció.
Sí, però jo...
I a més, home, deixes pas a una altra persona perquè es vagi preparant pel proper mandat, clar.
Sí, però, sí, clar, a 4 mesos. Bueno, a veure, que el PSC ha de fer les coses a
correcuita.
El PSC ha de fer ara les coses a correcuita. El Ferran el que no ha fet bé ha sigut gestionar els temps.
Bueno,
els seus i els dels altres. I tu, quan ets... Deixa'm parlar, Jordi, que mai em deixes parlar. És que cada vegada que intento fer una frase, em talles a...
Deixa'm parlar.
Oh.
Jo sóc el moderador i...
A veure si moderes.
No, si mentre hi hagi d'allò... Diàleg, digues, Inzane.
Que no ha gestionat bé els temps, els seus i el de la resta. I ell tenia una responsabilitat en el PSC, malgrat que ja sabia que no es presentaria alcalde, que era que ser portaveu del grup municipal socialista. I per tant, doncs, no ha fet les coses bé, perquè ara el PSC ha correcuita d'escollir un candidat, un cap de llista, i podria haver pensat les coses abans, perquè ja el 2014, crec que va ser el juny, va recollir els avals, i ell ja no estava còmode al PSC en aquell moment.
Algun comentari?
Bueno, jo això puc estar d'acord, el que passa és que has d'estar d'acord amb mi també que d'acord amb els tempos i amb la gestió de tot el procés. Passa d'acord amb mi, que sobretot quan t'agradi cap de llista a una formació política on has jugat un paper de primera línia que has estat molts anys, és difícil. És difícil prendre la decisió de dir, bueno, definitivament tallo i me'n vaig. És això difícil, jo entenc que a vegades abans on decideixes i d'allò, doncs pues, bueno...
Sí, però des de quan tenia un peu a Moviment per Catalunya?
Des de l'inici, no?
Des de fa mesos.
Sí, des de fa ja. mesos.
Home, les dades...
Sí, bueno, però a veure, també hi ha diputats al Parlament Català que estan i no estan, que no han deixat l'escó, que durant mesos... A veure, és una situació... És allò que dèiem, són situacions complicades. Són situacions complicades.
No, però jo crec que... les bases objectives polítiques, deixo a banda les qüestions personals, i les diferències amb el partit ja hi eren des de fa molt de temps.
Des de fa molt de temps?
Per això jo a vegades deia a la tertúlia, serà el candidat, serà el candidat, serà el candidat, perquè clar...
Sí, fa temps que ens ho preguntes.
Tu veies el Ferran, els seus posicionaments i el que defensa l'actual PSC... i veies unes diferències que a mi em semblaven insalvables.
I, de fet, estava fent reunions amb la Federació del Vallès Oest per preparar les eleccions municipals, d'estratègia de campanya i tal. Vull dir que era una mica incongruent, no? Vull dir...
Era una contradicció que havia de resoldre
un moment o altre, sí, per això preguntava.
Suposo que la cosa li ha estat difícil la decisió, i bueno, millor que resolgués al final de desembre que al mes de març, que francament.
Ara, el que hagi de ser l'alcaldable... tindrà una feina difícil per donar-se a conèixer... Vaja,
bueno, per
a 4 o 5 mesos és complicat per un partit.
Per això la lògica ens porta a pensar que serà el Pere.
Si ets regidor... No.
La lògica ens porta a pensar que serà el Pere Soler, la lògica.
Que no vol parlar, o parla però no vol fer declaracions públiques.
No, encara estan en procés
quan,
i...
No, ho dic perquè la gent s'hi diu... I per què no ho explica Cuba.cat, que vol ser
dintre,
cap de llista? El truquem, però clar, òbviament...
És que
doncs,
no sé si el PSC ha explicat públicament quin és el procés
sí.
i com ho faran. Ho
fins al dia 31, ara parlo de memòria,
sí.
hi ha
poden presentar
possibilitat de presentar
no?
una candidatura i després hi haurà una assemblea on es decidirà l'alcaldable.
Que es farà cada precandidat data, doncs farà un speech
sí.
i després l'assemblea decidirà.
Però no és un procés de primàries.
Pròpiament. Només voten militants.
Exacte.
No. Tenen, clar, ara van,
és que no,
ara van
per organitzar unes
jo
primàries.
Jo sé que la comissió aquesta està la Montserrat Colldefons, el Jordi Menéndez...
Sí.
El Jordi Menéndez s'ha presentat?
No, que està la comissió. No.
No.
Ha saltat de la cadira.
Està la comissió de seguiment.
M'ha estranyat que...
Sí. Hi ha una comissió de seguiment, bueno, de seguiment, de control del procés. De...
Ah, bueno, vale, la comissió per impulsar la
exacte.
Renovació. Bueno, no,
la renovació.
No, la renovació, sí. una persona nova. Vale. No, va, és que m'estranya, perquè home, Jordi, Menéndez igual que jo, ja tenim la carrera feta, vull dir, és com si jo digués que em presento de cap de llista, no, home, no.
Bueno, és que recordem, a més a més, que el 2011 va haver unes primàries Villaseñor Menéndez.
Bueno, però...
Imagina't ara unes primàries Pere Soler Menéndez.
No, ara ja, hòstia,
ostres.
Ha plogut molt, des d'aleshores, i no...
Parlem de Grècia?
Sí, vale.
Tsipras jura el càrrec i es converteix oficialment en el nou primer ministre de Grècia. El líder de Syriza accedeix al càrrec després d'haver tancat un acord amb una formació de centre-dreta contrària a l'austeritat. Va quedar-se a 2 diputats de la majoria absoluta, 149, n'havia d'obtenir 151, però va arribar aquest acord en res, en poquíssimes hores, i ja és primer ministre. Algun comentari del que ha passat a Grècia, en general, més enllà del pacte, ja podem entrar...
El primer comentari, que suposo que clar, tal com està el país, tampoc era gust de perdre el temps, és que cal admirar que en hores tu ja prenguis posició del càrrec, perquè aquí tarden un mes. Es constitueixen les Corts, s'ha de formar una majoria, no sé què, tal, un mes,
sí.
I això és fantàstic. M'imagino que, home, que el Samaras seguís mig, un mes en transitori i devia ser una cosa bastant insuportable i el país tampoc admet esperes. No? Jo això, a veure, una cosa que bueno, no sé si es comenta molt o poc, però el que pot semblar més sorprenent és el pacte amb aquesta força política. De totes maneres, jo no veig sorprenent. És a dir, si ara mirem quines són les urgències d'aquest govern, no és una fer una política d'extrema esquerra, una cosa ha sigut el desprestigi o el que s'ha projectat des d'alguna cancelleria europea i algun òrgan internacional no, per desprestigiar la força política dient que posava en qüestió l'estructura europea i això seria un desastre. Però a veure, el que tenen entre mans és una renegociació del deute, sobretot, i a mig termini intentar una quita d'una part del deute. Perquè Grècia deu un 177% del seu PIB, quasi el doble de la riquesa que genera en un any. Si és de tornar tot això, això vol dir hipotecar tota una generació, com a mínim. Hipotecar tot. Per tant, és evident a part de renegociar un finançament amb interessos més baixos, a prorrogar el retorn del deute, és que la solució a mitjà termini passa per una quita de, no sé, d'un 30 o un 40%, el que sigui. Davant d'això, què has de fer? Home, doncs, tenir una majoria sòlida que doni suport a aquesta negociació i que alliberi part del pressupost del país per dedicar-ho a altres coses, que és el que necessita, no? Combatre les desigualtats, la pobresa i tal. Jo, de totes maneres, veig un pacte més simbòlic que altra cosa, no? De dir-li a Europa, mira, escolta, hem obert l'espectre a sectors més moderats, perquè quan et falten dos diputats, home, difícil ha de ser, perquè amb els temes fonamentals, amb un mínim de negociació, no aconsegueixis majoria absoluta, suposant que tota la resta es posés d'acord, que no m'imagino jo, davant temes de profund calat social, els 16 diputats del Partit Comunista grec fotràs d'acord amb els Samaras.
Amb l'Alba Daurada.
Amb l'Alba Daurada. Per tant, jo crec que pràcticament gaudeixen d'una majoria absoluta. Jo crec que això és un missatge de moderació d'una força política que ja té tot l'espectre a dintre seu, perquè això és una coalició que jo ho desconec, però m'imagino que hi ha des d'esquerra més o menys moderada, extrema esquerra, per tant, ja ho té tot allà.
Té un sector molt ortodox, d'esquerra dins.
Per tant, cobreix molt espectre. I per últim dius, home, i per què no hem pactat amb el Partit Comunista que li donaria 16 diputats, una majoria folgada? Cal reconèixer que el partit principal de Syriza, d'on té el Tsipras, parteix d'una escissió del Partit Comunista fa 6, 7, clar...
Coses... I volen la sortida de l'euro, els comunistes, si no vaig errat.
Llavors, quan tu decideixes una força política, sempre és més difícil. Ara, aquest factor és fonamental. Jo, de totes maneres, jo crec que tindrà difícil de pebrot, si se'n prenen l'expressió, però jo crec que té una... Bueno, cuidado, ojo, i aquí ja acabo. Té una majoria folgada perquè té un premi de 50 diputats.
Sí, que el sistema electoral és...
Té 36% dels vots. Compte, Si estarà governant amb un terç de suport de l'electorat. No sé quin va ser l'índex de participació.
Ara te'l miro, però ara te'l miro.
Però bueno, 36% sobre una... Posa que la participació fos del 80%, està treballant amb tirant llarg amb un 30% de l'electorat només. Però bueno, això és una cosa que no és només pròpia de Grècia. No? Això és
la participació es va elevar al 63,5%.
Imagina't tu, amb un 25% s'hi arriba de l'electorat governat.
Doncs a mi el pacte em sorprèn i no m'agrada, les dues coses, perquè crec que tenia altres opcions de pacte, sobretot tenint 149 diputats. Aleshores, no és que pacti amb el centre dret, és que pacta amb l'extrema dreta. I d'acord que és un pacte simbòlic, com diu el Jordi, i que, bueno, que es tracta sobretot de prioritzar la renegociació del deute i potser la quita, no? Cosa que jo crec que serà impossible. Però a mi, francament, em sorprèn. I una altra cosa que, evidentment, ens ha sorprès a tots, suposo, és la desfeta del Partit Socialista grec, el PASOK, que és ara setena força política, havent estat partit de govern fa 4 dies, no? Que suposo que deien que també s'havia penalitzat una escissió que hi havia liderada per Papandreu fa també 4 dies i que no ha tret representació
Esquerra Democràtica, em sembla.
Es deia exactament Moviment de Demòcrates Socialistes. I a més s'ha de recordar que el Papandreu és president de la Internacional Socialista, que no és un tema menor. Aleshores, clar, totes les lectures que es fan traslladant-se a Espanya, no? Recordo l'eurodiputada socialista, l'Airache, crec que es diu García, que deia ni Grècia és Espanya, ni el PSOE és el PASOK, ni Syriza és Podemos, no? Evitant una mica l'efecte contagi, no? A veure, posem les diferències sobre la taula, que n'hi ha més que no pas semblances, no? I també la convenció del Partit Popular d'aquest cap de setmana posant en el centre Podemos i que, sisplau, no ens deixem contagiar per l'efecte Syriza. Per no parlar també del que va dir ahir el González Pons en roda de premsa, que em va semblar espectacular, dient, si a Otegi li agrada Syriza, com ens pot agradar a nosaltres Podemos? Alguna cosa així va dir, no?
Si a Otegi li agrada la cervesa...
Per favor.
És això, no?
No.
Per cert, sense els 50 diputats aquests extra, n'hauria tret 99.
Sí.
Ho dic perquè s'hauria...
99.
Si treus aquests 50...
A quants en té ara?
Clar, en té 149, hauria tret 99, ho dic per... Si ho compares amb Nova Democràcia, que és la segona força, en té 76, ho dic per... Perquè, clar, la diferència sembla molt en escons, però has de tenir en compte aquests 50, si no tens en compte aquests 50, la cosa queda molt més igualada.
Jo dues coses, una de... d'això que em sorprèn quan fan aquests paral·lismes, no? Que és com realment, i amb el, també amb la convenció, lligant amb la convenció del PP, com realment aquesta mediatització del fenomen Podemos, quan estan fent la campanya i tal i qual, no? Perquè que senti les crítiques de la convenció del PP en Podemos és creïble, perquè, a veure, totes les enquestes i tal, inclús la pròpia manifestacions dels dirigents de Podemos, és que ells el que volen és fagocitar sobretot l'espai polític del PSOE, no? No del PP. I que els, el PP, potser és per això, perquè té ganes que creixi Podemos, però si handicapa... Hòstia, quina paraula més agradable. si li fot un fill de fusta... Bueno, apa, som-hi. El PSOE, no? Perquè on s'entén que el centre de la crítica un dels aspectes de la crítica de la Convenció, sí, el Podemos, no ho entenc. I després aquests paral·lelismes, Grècia, Syriza, Podemos, quan no és, Podemos no és l'única força, ni la primera força que ha tingut relacions i ha donat suport a Syriza, no? I, bueno, però vull dir que, bueno, suposo que forma part tot d'aquesta campanya.
Però també aquests dies semblava que hi havia una competència per qui sortia al costat de l'Alexis Tsipras a Grècia, eh? Perquè sí, sortia allà l'Alberto Garzón, el vostre...
Bueno, però és que... No, però és que...
Sí, sí.
A l'Herrera, el Pablo va ser l'únic que va pujar a tarima.
Sí, sí, però és que el divendres a la tarda de dissabte va fer una conferència a la Barcelona... Perquè Syriza, que d'unir d'iniciativa, vull dir que això no era una cosa, diguem, una fictícia, és una cosa que s'ha treballat des de fa temps i Podemos no hi era, per exemple. No? Bueno,
sí, sí, però que mediàticament semblava que hi havia una competència per veure qui sortia la foto al costat del Syriza.
Hi ha Twitter mateix, no?, que la nit electoral deien alguns polítics, ara no direm noms, hem guanyat, diu, home, a veure... que ha guanyat Syriza a Grècia, tu també, vius també, aquí a Barcelona o a Madrid, comptem.
Jo crec, no, altres paràmetres.
Sí, jo crec que l'únic que es pot dir, és que Grècia ha donat una bufetada a la troika, vale, ha donat una bufetada i dit, escolti, nosaltres volem votar gent que no estiguin perquè se seguin fent aquestes polítiques que ens ha portat al desastre, i que obre un llum d'esperança a Europa de que hi hagi un canvi de polítiques i, per tant, també de majories polítiques, el màxim que es pot dir. L'altre ja es veurà, perquè cada país és cada país i cal veure, i aquí falten encara quasi un any per les eleccions generals i ja veurem què passa. I l'altre és això que deies tu, González Pons, que al marge d'això que no sabia això de l'Otegui, que em sembla absolutament de jutjat de guàrdia.
Pues a més va treure la foto del tuit.
També em va fer gràcia, bueno, això vol dir que estan una mica desesperadets, també em va fer gràcia quan va dir, escolti, què és això de condonar el deute a Grècia i de la quita i tal, que nosaltres hem posat 35.000 milions, es acaba de dir, i els volem que ens els tornin. Jo pensava, hòstia, també podies parlar una mica dels bancs, no? Dels milions que hem donat als bancs i que no sabem si els recuperarem tots, no? Vull dir que a Grècia dius, no, escolti, no volem perdre ni una pela. I escolti, els bancs que els hem donat aquí un cabàs de calés que no sabem exactament quants en recuperarem d'aquests calés, no? Vull dir, bueno, però suposo que és el discurs dur que li correspon a una dreta, no? Vull dir que, escolti... si haguessin guanyat la dreta, els Samaras, igual els hagués sortit guanyant els Pons. Bueno, nosaltres estem disposats a flexibilitzar criteris per aplanar-li el país perquè pugui fer una política i tal. Ara, clar, guanyar l'esquerra, aleshores, allò canya el mono, no?
Segurament el Partit Popular en els propers mesos, que ja ho ha tingut, no? Tindrà una ajuda del Fons Monetari Internacional, doncs millorant les previsions econòmiques d'Espanya.
Home, ja hi ha hagut ara.
Ja hi ha hagut, però que vull dir que segurament veurem algun gest més d'aquest tipus, no? De dir, escolteu, que no guanyi Podemos a Espanya, no sigui que el sud d'Europa se'n desmelene.
I com deia la entrevista a TV3, hosti, com es diu aquest, el Vicenç Navarro, deia, feia aquella paral·lisme, vostè deu un milió de... No, ara parlem amb...
Feia unes quantitats...
10.000 euros al banc i té un problema. Ah, vostè deu 100 milions al banc...
I el problema del banc.
I és veritat, el problema del deute tenen els bancs alemanys i francesos, sobretot. Que són els que... Si fot un pet com una de la Grècia, es queden sense cobrar, perquè aquesta és una altra. Una cosa és dir, fer una quita. Oh, no. Però, escolti, és que si no fa la quita i fot un pet com una de la Grècia i es declara en quebra total, és que els bancs alemanys i francesos no cobren. Vull dir que, a veure, compte, són els primers interessats en la solvència grega perquè vagin tornant al deute.
Avui em fa molta gràcia el titular de La Vanguardia sobre Grècia, que diu l'arribada, ara el dic de memòria perquè no el tinc davant, però l'arribada de Syriza no espanta els mercats, és el titular, no? La gran conclusió, aquí, no? De dir... Sí, sí. És només els mercats
aquí,
el que...
Aquí sembla... Jo me'n recordo quan treballava a Delphi, no?, que el director de recursos humans sempre es deia, estic content perquè avui els mercats han pujat l'acció de Delphi. Jo deia, bueno, però a veure, els actius de Delphi valen més. té més treballadors, ha canviat la tecnologia, fabrica més bombes, té més clients, fa més vendes, no. Però llavors és fictici, què vol dir? Això, que tot va millor perquè ha pujat el... No? I al cap de tres dies, per unes declaracions de, no, del director, no, del president del Consell d'Administració de la multinacional, queien les accions, i va dir, bueno, però si els actius de l'empresa, la seva cartera de clients, el seu estoc tecnològic és el mateix. Vull dir, bueno, però funcionant pels mercats, no? I sembla que allò, una bufaradeta, els mercats d'allò, i tot ha de canviar, tu. Però, bueno, en aquesta economia especulativa que ens toca viure, doncs, esclar, és el que hi ha, no?
Ara estava intentant buscar la portada per dir exactament el titular, però vaja, que era aquest, això. Que...
Sí, bueno, tot funciona, sí, el que diu la borsa, no? Els mercats, que a més, això, els mercats també, aquesta afirmació tan impersonal també em fa gràcia. Com si els mercats fos una cosa, un núvol que no se sap qui és. Els mercats ja són empreses i gent molt concreta,
El govern de Syriza no espanta els mercats, és el titular exacte.
Deia ara que... ni el de Pere Sant, a veure com està.
Veurem, perquè, vaja...
Bueno, jo me l'alego sí. Per ells, perquè...
Però així mimetismes o conseqüències que pugui haver-hi l'Estat o...
Home, el que hem de fer és casar les enquestes, a les tendències.
Però això abans ja hi era, de la
sí,
victòria
que vull
de Syriza,
dir que, vull dir que tampoc podem, i no ho estem fent, menys tenir l'efecte Podemos, no? Que no hi hagi efecte contagi no vol dir que... Menys tenir la força de Podemos en aquests moments a Espanya i en algunes comunitats autònomes. Vull dir, és real.
A part dels municipals, que es veuran alguns municipis on es presenten, a Madrid i tal, tenim l'Andalusia, que també s'ha entès, no? Que és el 20 i pico de març. No?
Ara dic el dia exacte, sí, és març.
22, bé. De totes maneres, a veure, jo crec que el de Grècia no es pot fer mimetisme, però tot ajuda, tot suma. Tot suma, és millor que hagi guanyat l'esquerra que això.
Sí, suposo que el tema del canvi és possible, no?
Bueno, genera una onada de simpatia, dius, bueno, si hem guanyat ells, per què no podem guanyar aquí? Vull dir, home, jo crec que tot ajuda, home.
Però precisament Andalusia...
A part que personalment me n'alegro molt.
Hi havia una enquesta de la Sexta que deia que Podem era tercera força.
Però vaja, que no...
I a distància del PSOE.
És el dia 20... Vaja, anem a...
Jo crec que la presidenta d'Andalusia ha pres una decisió intel·ligent.
Però que és anar per Pedro Sánchez després, no?
Però jo crec que el deixarà caure després de les generals.
Oh, per aquí.
Sí, que caigui i que no s'embruti les mans d'ella. No?
Exacte, i després de la caiguda de les generals ella pujarà.
És la millor manera. 22 de març, ja està. Perdó.
No, però de totes maneres, a veure, jo l'Andalusia no ho he seguit, no sé exactament per què han avançat les eleccions.
Per la inestabilitat del pacte de govern, cosa que jo crec que no era el tema, sí. Simplement calcular bé el calendari i gestionar els temps.
Però si el 25 de març hauran de pactar els mateixos, i tornem a tindre una majoria més o menys similar.
Sí, però ella ja tindrà els deures fets.
I a més aquesta... Sí.
Home, però ella és una presidenta no votada, recordem-ho.
No és votada, bueno.
No, vull dir que va substituir Guinyan
pel cas... De totes maneres, aquesta senyora ha fet l'opció de tenir una criatura que és fantàstica, i l'enganxa això pel mig, i aquest element també condiciona, tu, ara i a la vegada volgués ser... No ho sé, jo crec que vol fer moltes coses, aquesta noia,
No, i si vol plantar batalla, el deixar caure l'altre per
despedir... El deixarà caure, estic convençuda.
No, però això et dic que vol fer moltes coses en poc temps, no? Vull dir que això, no, hòstia, no és...
No, ja veuràs, Jordi, com una dona ho pot fer tot.
Bueno, no, tampoc em sembla... Tampoc, entre nosaltres, ja no vull dir, tampoc em sembla, diguem, el fenomen intel·lectual, però bueno, igual, ni polític.
Ho deixarem aquí. Jordi Casas, sense n'hi conèixer, Jordi Casas, moltíssimes gràcies per aquesta tertúlia, fins la setmana que ve.
Apa,
bon dia.
Adéu, bon dia. It's like kind of automatic kind of, you don't need to talk, the stuff's going to happen. And you just got to let them, and the stuff's just waiting for when you're ready. And what happened? The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See free.